COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern municipal de Jaume Collboni vol augmentar el preu que paguen els autocars turístics per operar a Barcelona i que podria passar dels 20 euros diaris fins als 80, un punt que s'inclourà dins de les ordenances fiscals i que permetria augmentar la recaptació de 1 fins a 4 milions d'euros anuals. Bona tarda, soc Carlos Lozada i el tinent d'alcalde d'Economia i Turisme, Jordi Valls, ha argumentat aquest canvi explicant que mentre un turista que pernocta a la ciutat paga 7 euros d'impost turístic, un viatger que hi arribi en autocar per passar el dia des d'una altra localitat només en paga 50 cèntims. Ara per ara es tracta d'una proposta del govern municipal que es portarà a la pròxima Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament barceloní. Valls ha apuntat que la mesura es debatrà amb la resta de grups municipals, així com amb els del sector, per tal de poder desenvolupar aquesta iniciativa. Més detalls amb el Juan Carlos Moslares.
Doncs sí, així és. L'Ajuntament de Collboni proposa incrementar el preu que paguen els autocars turístics per aparcar a Barcelona. Recordem que fa dues setmanes ja van proposar un augment de la fiscalitat turística en creuers de curta estància al port de la ciutat, en una reunió que va tenir l'alcalde de Barcelona amb el president Salvador Illa. Aquest dematí, el tinent d'alcaldia d'Economia de l'Ajuntament, Jordi Valls, responsable també de turisme, ha traslladat que aquesta mesura d'augmentar el preu dels autocars arriba amb el fi de limitar i endreçar les parades i estacionaments. L'augment implicaria passar dels 20 euros que es paguen actualment fins als 80 euros.
Perquè aparcar a Barcelona, des del punt de vista d'un autocar turístic, té una mitjana de 20 euros aproximadament. La proposta que nosaltres farem, i ho farem dins el marc d'unes ordenances fiscals, perquè això és un preu públic, és intentar fer un increment d'aquesta tarifa 80 euros. Posteriorment, si us sembla bé, crec que en Miquel Rodríguez ho podrà explicar amb una miqueta més en realitat. Si parlem de quins, de què implica això des del punt de vista de recaptació, doncs seria aproximadament passar d'un milió d'euros a 4 milions d'euros.
L'any 2023 va haver més de 156.000 operacions d'encotxament o desencotxament i estacionaments a Barcelona en les 222 places habilitades. Segons dades de l'Ajuntament, es van produir unes 69.000 operacions d'encotxament o desencotxament i les 87.000 restants van ser d'estacionament.
El volum d'espais que s'ha destinat per pàrquings d'autocars és el que és i difícilment pot créixer. Difícilment creixerà el volum d'espais que tenim d'autocars. Probablement la tendència serà més de decreixement que de creixement.
Miquel Rodríguez, gerent de promoció econòmica, ha traslladat que la voluntat de l'Ajuntament és reduir el nombre de places al centre de la ciutat i impulsar la posada en marxa de places a les entrades de Barcelona i utilitzar la tecnologia per tal de poder preveure i endreçar els fluxos de visitants.
La voluntat és bàsicament reduir el nombre de parades en el centre de la ciutat i al mateix temps ampliar parades on que seria més a la perifèria i en espais on hi ha transport públic i, per tant, fomentar també l'ús del transport públic.
La proposta per incrementar el preu que paguen els autocars turístics forma part d'un pla més ampli per la gestió turística, que inclou 55 mesures amb un pressupost de 254,7 milions d'euros, que s'invertiran fins l'any 2027.
7 minuts, 2:15, obrim ja àrea de serveis. Parlem del temps. Arriba un canvi de temps que ens portarà alguns ruixats i una baixada de temperatura. Demà dimecres el descens dels termòmetres serà molt més marcat i l'ambient serà, doncs, ja de plena tardor. A més, es mantindran els ruixats en moltes comarques, sobretot a la costa, també el litoral, el Pirineu, el Prepirineu i les comarques del sud de Catalunya. Atenció, perquè localment aquestes precipitacions, aquests ruixats, poden ser forts. Com està a hores d'ara la xarxa viària? Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment el trànsit a aquesta hora es manté en general, encara estable, fluid, sense massa complicacions, únicament els trams afectats per obres que poden dificultar més la mobilitat. Això ve passant a la C-16, el tram de Terrassa, en sentit Manresa, on recordem hi ha un carril tallat i genera un quilòmetre de lentitud amb algunes aturades. També pel que fa al volum de circulació, destacar la ronda litoral de Barcelona, de moment amb trànsit intens lent a la zona de Sant Adrià en sentit Besòs i la de Moll de la Fusta en sentit Llobregat, i la ronda de dalt, aquí un tram a l'inici d'aturades entre el Nus i Trinitat en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui estem analitzant la situació laboral de les treballadores de la llar, els canvis legislatius que ha introduït el govern central i que encara trigaran força temps en poder-se aplicar. Abans es de conèixer que el col·lectiu de treballadores de la llar han denunciat que encara hi ha un 70% de persones que es dediquen a aquestes tasques que no estan donades d'alta a la Seguretat Social, malgrat disposar de documentació i ser obligatori des de l'any 2012. Una queixa que arriba just quan fa pocs dies, com et deia, el govern central els ha reconegut aquest col·lectiu nous drets laborals. Des d'ara tindran dret a revisions mèdiques de manera voluntària i gratuïta. A més, tindran accés a rebre formació sobre els riscos associats en el seu treball i que aquests riscos siguin detectats prèviament amb una avaluació de la llar on hi treballen. Les treballadores de la llar celebren aquests nous drets, però demanen que es passi de les paraules als fets, com ha explicat Herrera en Cope Catalunya i Andorra la Maria Agrega Díaz, que és treballadora de la llar, a qui ha escoltat avui la Yolanda Canales.
La Maria fa uns 15 anys que és treballadora de la llar. Diu que durant aquest temps, evidentment, s'han produït avenços, han millorat les seves condicions laborals i ara tenen més beneficis. Per exemple, poden tenir seguretat social o l'assistència d'un metge. Abans, a més, sovint es treballava sense contracte laboral. I què passava, doncs, si tenien un accident a la feina?
D'acuerdo a los estatus económicos de cada familia, pues te pagaban incluso un seguro privado. Había familias y casas que no. Si te hacías daño, o en mi caso, por ejemplo, hacía casas y también trabajé en una empresa. Ajá. Entonces, la seguridad social la tenía cubierta. Y si la casa no me pagaba seguridad social o me hacía daño, pues ya estaba cubierto por la empresa, mejor dicho. Sí. Pero también te diré que antiguamente no había nada que se pudiera coger. O te pagaban un seguro privado o no te pagaban nada, porque no había una ley.
Ara bé, no és or tot el que llueix, perquè sí, les han de contractar i tenen dret a la seguretat social. Però depèn també de les circumstàncies, diu la Maria. No pot sortir a compte a les famílies si les treballadores van dues o tres hores a la setmana.
Actualmente te dicen, vale, le doy la seguridad social y todo, pues también porque pueden y porque no, pero de acuerdo a las horas que hagas también. Si vas dos horas a una casa o tres horas, creo que a la familia no le sale a cuenta casi.
No quieren contratar.
Entonces, no quieren contratar.
La Maria diu que en general és una feina que no està ben pagada. Ella, per exemple, ha treballat a una casa unes 6-7 hores sense estar assegurada i cobrant només 600 euros al mes. I aquest treball, diu, és molt cansat i passa factura.
Es agotador con las manos, es agotador con la espalda, las piernas, sufrimos de enfermedades a lo largo del tiempo con la edad que tengo, pues... Todo eso se va achacando, de acuerdo a la edad, vale, sí, menopausia también, pero de acuerdo al trabajo físico que uno tiene, que te agachas, te subes, te vas, te levantas, te trepas, como quien digo, y eso es mucho esfuerzo, la verdad.
La Maria també ens diu que molts immigrants es dediquen a això, són treballadores a la llar, no per prendre la feina a ningú, diu, sinó perquè habitualment són feines que ningú no vol i són les que fan els últims a arribar. I també diu que no és ni molt menys una feina segura. Hi ha divorcis, algú de la família pot anar a l'atur o es poden posar malalts i els demana que no hi vagin. I tot plegat afegeix, no està compensat i això ho hauria de contemplar la llei.
Avui estem parlant aquí a COPE Catalunya i Andorra d'aquesta nova llei, de les claus de la nova regulació laboral per a les empleades de la llar. Volem conèixer detalls d'aquesta normativa nova i ho fem amb el senyor Max Àries, que és president de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Max, molt bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres, eh?
Hola, què tal? Bona tarda, molt de gust.
Molt bé. En primer lloc, explica una mica als nostres oients. Aquesta era una llei necessària? Hi havia un clan popular que la reclamés, com es diu habitualment, Max?
Bueno, clan popular jo crec que és dir molt, però hi ha una realitat que no podem negar. Tradicionalment, les persones treballadores del servei domèstic, de la llar, un col·lectiu, a més, com tothom sap, doncs àmpliament feminitzat, doncs ha tingut una regulació amb uns estàndards molt per sota de les relacions laborals comunes, ordinàries. I hi ha un mandat internacional, específicament des de fa anys, de l'Organització Internacional del Treball, de l'OIT, que manava, que recomanava als estats doncs, actualitzar les legislacions en matèria de regulació d'aquest tipus de prestacions de serveis a la llar. I, per tant, el que ha fet el govern espanyol doncs, és, acollint-se doncs, amb aquest mandat internacional, doncs, fer una nova actualització de les condicions en què han de prestar els serveis a aquestes persones, que no és diguem-ne, la primera, perquè ja fa un parell d'anys ja va haver-hi també un altre reial decret doncs, que venia a actualitzar la normativa reguladora d'aquest tipus de treballs a la llar.
Molt bé. Què destacaries com a avenços importants que contempla aquesta nova norma, Max?
Bueno, els avenços són importants, sí, però avenços pràctics i, diguem-ne, immediats, pocs, per no dir ni un. Vull dir, aquest reial decret que es va publicar el passat 11 de setembre al BOE té un puntet de brindis al sol o de regulació de cara a la galeria, en el sentit de que, efectivament, passen a regular-se coses que tenen a veure amb el dret a la prevenció de riscos laborals de les persones que presten servei domèstic, però al final, és a dir, hi ha una anunciació de tot un catàleg de drets que ara podem comentar breument, però mm-hmm. Comencem pel final. Vull dir, la final d'aquest reial decret se'ns diu que això de moment no entra en vigor, entre altres coses perquè depèn de coses que ha de fer l'administració que encara no estan arbitrades. Concretament, coses bàsiques en matèria de prevenció de riscos laborals, com que una persona treballadora, diguem-ne, normal, amb una relació laboral ordinària, té dret a un reconeixement periòdic de la seva vigilància de la salut, un reconeixement sí. mèdic. Això no ho tenien reconegut fins ara les treballadores de la llar, i se'ns diu que quan els serveis públics de salut doncs tinguin la possibilitat operativa de fer-ho, doncs aquestes persones tindran dret a un reconeixement mèdic anual. Mm-hmm. Tres quarts de lo mateix, per exemple, en matèria, els oients saben que en una empresa, és a dir, en un centre de treball normal, doncs s'ha de fer una sèrie, i això és una llei espanyola que té prop de 30 anys, s'ha de fer tota una sèrie de tasques i activitats en matèria de prevenció de riscos laborals. Una avaluació de riscos, s'ha de fer tota una sèrie de tasques que tenen a veure a prevenir la sinistralitat laboral. Això, fins ara, podíem dir que no estava especificat pel que fa als treballs que es presten en el servei domèstic. I també en aquesta matèria, aquest reial decret diu que s'haurà de crear una sèrie d'eines per part d'un ens de l'administració que existeix per aquest particular, que haurà de crear unes eines, unes eines, estem pensant sobretot en eines digitals, amb una mena d'aplicació, perquè els caps de família puguin fer una avaluació de riscos i puguin adoptar mesures preventives en el servei domèstic. Aquest servei també es reconeix amb aquesta regulació, però també queda pendent que l'administració arbitri concretament aquests mitjans. Ja.
I els terminis poden ser força llargs, no? Els terminis en quant a tramitacions.
Sí, estem parlant unes coses d'aquí un any, altres d'aquí dos anys. Vull dir que sí, que són avenços de condicions per les treballadores del servei domèstic. Sí, en el seu reconeixement ho són. En la seva efectivitat ho seran quan existeixin aquests mecanismes per part de l'administració. Ja. I així altres coses també importants, com l'obligatorietat d'establir protocols de prevenció de l'assetjament laboral, sexual i per raó de sexe, o que les treballadores de la llar tinguin dret a la formació, o que les treballadores de la llar tinguin dret al lliurament d'equips de protecció individual per fer la feina de forma adequada. Però tot queda, al final la idea que d'un reconeixement de dret, però si aquest reconeixement de dret, vull dir, fet amb solemnitat i publicat amb el BOE, no té un aixopluc, és a dir, no baixa la concreció de les coses, realment queda de moment en no gaire cosa.
Amb molt bones intencions, no, Max? Molt bones intencions. La vicepresidenta Díaz, que ha estat una de les promotores d'aquests canvis, va dir que ningú veurà incrementats les seves despeses en aquest sentit. Això és així o també és una afirmació de cara a la galeria, Max?
Bé, jo no estic d'acord amb això. Jo crec que per molt que es digui que hi haurà unes eines digitals per fer possible la prevenció de riscos laborals de les treballadores de la llar en l'àmbit domèstic, al final això significarà, com a mínim, que els caps i les caps de família hagin de dedicar temps i recursos específicament amb això. Amb la qual cosa, això, des d'un punt de vista, diguem-ne, de la gestió quotidiana, quan això sigui absolutament exigible, doncs això encarirà, vull dir, la situació, perquè requerirà, doncs, un esforç que actualment no existia. Vull dir que jo no
veus clar.
de la bona intenció de la ministra i vicepresidenta quan deia això, però jo crec que és clar que això d'alguna manera complicarà la gestió d'aquesta situació, de la mateixa forma que també veient, diguem-ne, la problemàtica afegida des del punt de vista de la gestió burocràtica d'això, amb algunes persones que no en tinguin estricta necessitat, això en alguns casos inhibirà a futur la possibilitat de que una persona que estava considerant l'opció realment procedeixi a la contractació d'una treballadora del servei domèstic.
Molt bé, Marc, ja per acabar molt ràpidament, això afecta tant a les treballadores que són internes com a les que van determinades hores al dia a un domicili fer les feines? Doncs,
sí,
a tothom,
absolutament,
no?
Sí, això afectarà per general a totes les persones treballadores del servei domèstic i aquestes noves obligacions formals i materials seran, vull dir, fins i tot per una persona que presti serveis, per dir alguna cosa, una hora al dia, una hora a la setmana. Aquestes obligacions seran plenament exigibles en tots els casos.
Molt bé, doncs, Max Arias, president de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, gràcies per explicar-nos aquesta normativa, aquesta marxa, i, bueno, ja ho dius, no? Ja està feta les primeres passes, veurem quan es concreta tot aquest ventall de drets que tindran les treballadores de la llar. Max Arias, gràcies, bona tarda i moltíssima sort, eh?
Molt de gust, igualment, i fins la propera. Que vagi molt bé.
Bueno, crec que ha quedat prou clar com serà aquesta nova llei, aquesta nova normativa que afectarà les treballadores de la llar. Ho ha explicat perfectament el senyor Max Arias. De l'àmbit laboral, t'apunto també que un 76,8, quasi un 77% de les persones immigrants amb ocupació ateses al Centre d'Informació de Treballadors Estrangers de Comissions Obreres durant el primer semestre de 2024 treballa de manera irregular, és a dir, sense contracte o sense autorització de residència i treball. La xifra continua sent molt elevada, ja que només ha baixat una dècima respecte al mateix període de l'any passat.
I per aquest mateix motiu, el 63% de les consultes al CITE van ser per temes relacionats precisament amb la regularització administrativa. I quin és el perfil de persona atesa per aquest servei? Una dona llatinoamericana sense autorització per treballar i que exercia en el sector de la llar. Concretament i per nacionalitats, la majoria de persones procedien de Colòmbia, un 20%, seguides de les originàries de Perú, el Marroc, Hondures i Veneçuela. L'informe també detalla que el treball de la llar va ser el principal sector d'ocupació, amb un 34% del total que tenia, això sí, feina legal, sent el 93% dones. Però sense cap mena de dubte, la xifra més destacada és la que comentaves. 3 de cada 4 estrangers atesos pel CITE treballa de manera irregular. I això demostra, segons Carles Bertran, director d'aquest servei, que els mecanismes de regularització que contemplen la llei no acaben de funcionar.
I aquesta situació, aquesta bossa de persones en situació irregular, també posa de manifest la ineficiència dels mecanismes previstos de la normativa per regularitzar aquestes persones, però també pel que fa als procediments de modificació i renovació de les autoritzacions. Aquests procediments, tant els de regularització com els de modificació o renovació, estan superant molt els terminis establerts legalment, que són de 3 mesos.
I en aquesta mateixa línia, Bertran ha detallat que una resolució, per exemple, per un arrelament familiar, està trigant entre 9 i 10 mesos. I això, diu, aboca les persones a inseguretat jurídica i també les condemna a la precarització i a l'explotació laboral.
Fem ja una pausa, una aturada breu, 2 minuts, publicitat, i després parlem del dengue. Tenim un brot, concretament, a les comarques de Tarragona, a Vilaseca. D'aquí 2 minuts t'amplio coses d'això.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Apasionante.
Se la está empujando por detrás como no es penalti.
Épica.
La locura absoluta.
Intensa.
¿Por qué se la regalamos?
Legendaria.
A la leyenda de la Champions.
Emocionante.
1, 2, chuta.
Espectacular.
¡Viva el fútbol!
Este martes vuelve la máxima competición europea, la Champions.
Vuelve.
Y con nuevo formato.
Atención.
Desde las 7 de la tarde, Real Madrid, Stuttgart.
¡Todo listo!
Solo te lo van a contar así en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Vaya noche de Champions.
Y después, todo lo que ha pasado en el campo y fuera de él, en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflor es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Carmen, ¿qué tal vas? La niña empieza en unos meses la guardería. Por eso, Cristina y yo queremos saber más sobre los seguros de salud y de vida que nos comentaste.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. Contrata tus seguros MyBox y tu alarma sin subidas de precio durante 3 años. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja hi ha 8 casos de dengue en el brot detectat a Vilaseca, a les comarques de Tarragona. Salut Pública continua fent vigilància activa dels afectats per una malaltia infecciosa i que es transmet per la picada dels mosquits. Sergi Tor, quines són les mesures més eficaces per evitar aquesta infecció? Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. Doncs la més senzilla i eficaç és evitar la picadura del mosquit tigre. Ara bé, no vol dir que si ens pica aquest tipus de mosquita puguem agafar aquesta malaltia. I és que hi ha una sèrie de causalitats. El dengue és una malaltia vírica de països tropicals. A Espanya, com hem dit, únicament es pot transmetir el mosquit tigre i en altres països sí que és un altre tipus de mosquit. Perquè hi hagi un brot a Espanya, com el cas de Tarragona, és necessari que el mosquit tigre piqui a una persona que torna infectada i quan la presència del virus a la sang d'aquesta persona infectada sigui major. Aleshores, l'insecte viu el seu procés infecciós i contagiarà el patogen a totes les persones que piqui. Conseqüències per la salut són menors amb excepcions. Doctor Daniel Camproví, metge de Salut Internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, a migdia COPE.
En la majoria dels casos no és una malaltia que no té complicacions, però a vegades una petita proporció de casos sí que pot acabar evolucionant a un dengue greu, que bàsicament es pot complicar amb fenòmens de disminució de la pressió, xoc, problemes respiratoris i sagnat.
De les 8 persones afectades a Vilaseca, 5 són treballadors de Port Aventura que comparteixen pis, 2 turistes francesos i un veí de la localitat, tots ells residents d'una mateixa zona. 2 d'ells van requerir hospitalització a finals d'agost i van ser donats d'alta en 48 hores.
Ràpida recuperació pels afectats. En Omar i Sergi, ara hem de parlar d'una altra qüestió, també preocupant. El 9% dels alumnes de primària i secundària admet que pateix assetjament escolar. És la xifra més baixa dels últims anys. El curs 21-22 s'arribava al 24%, però encara és molt alta. Un de cada 10 alumnes ha estat víctima de bullying. Hi ha encara molt camí per recórrer. Un estudi de la Fundació ANAR, que és ajuda a niños y niñas adolescentes en riesgo, ratifica que encara prevaleix l'anomenada llei del silenci. Un 47% dels alumnes, gairebé la meitat, no actua si un company o companya pateix bullying. Amb l'excusa de no voler prendre partit, callen davant situacions de superioritat o de burla cap a un altre nen o nena. Avui, darrere en COPE Catalunya, Catalunya i Andorra, hem escoltat a la directora de Línies d'Ajut de la Fundació ANAR, Diana Díaz, que ha dit que som les famílies les que hem d'ajudar els nostres fills a denunciar tots aquests fets. És així, no, Sergi?
Sí, saber trencar l'anomenada llei de silenci, sobretot aquesta acusació de xivato, una paraula que s'amplifica el seu significat a l'adolescència. I Diana Díaz apunta un factor a resoldre. El nen i la nena que veu que a vegades té la pressió familiar de que no cal complicar-se la vida.
¿Por qué no actúan? Bueno, pues muchas veces por eso, porque tienen miedo de ser señalados, de ser chivatos. También en casa, y ahí aludimos mucho al, ¿no?, a las familias, es importantísimo ese mensaje a las familias, que nos da miedo igualmente, y a veces transmitimos, bueno, si no tiene que ver contigo, pues no digas nada. Y no, es al contrario, porque por ahí empieza a erradicarse el bullying.
Segons aquest estudi de ANAR, el 47% dels alumnes, és a dir, gairebé la meitat, no denuncia situacions d'assetjament que veu. Carmen Cabestanya, presidenta de l'associació No a l'assetjament escolar, ho té clar, a migdia COPE. Considera que la paraula xivato és molt forta i que s'ha de canviar per valentia.
Sin esa concienciación de esos alumnos para que pierdan el miedo, para eliminar la incidencia de la palabra chivato, que esto es lo que realmente hace que no intervengan, la palabra chivato, es como en las cárceles. Entonces, los profesores en general no saben desmontar la palabra chivato ni esa ley del silencio. Por tanto, yo siempre digo, estamos todos bajo la ley del silencio.
Els experts apunten amb aquesta figura de l'observador, que també estaria inclosa amb la pel·lícula del bullying. L'objectiu d'aquest any és rebaixar les xifres. Amb aquest nou curs escolar, gairebé un 10% dels alumnes pateix bullying i la detecció inicial és clau per evitar que es cronifiqui aquesta situació. El paper de col·legis i les famílies afectades són fonamentals per erradicar el bullying.
I ara puc saludar a la Meritxell Plana, que és responsable de Relacions Institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció del Bullying. Meritxell, molt bona tarda i gràcies per atendre'ns, eh?
Gràcies a vosaltres.
Estem comentant avui aquí aquest estudi de la Fundació ANAR i de Mutua Madrilenya, que ens ha deixat sorpresos amb aquestes xifres i amb aquestes reflexions de què diuen els nois i noies i els professors sobre el bullying, sobretot a les escoles. Meritxell, una dada que m'ha sorprès molt a mi així d'entrada, que molts dels nens que estan entrevistats, nens i nenes entrevistats, són conscients de que a la seva classe, a la seva aula i al seu col·le hi ha casos de bullying, però no diuen res. Què passa?
Doncs el que passa és que estem en una societat que tolera aquest tipus de comportaments violents. I l'aula és un ecosistema on els nens aprenen els uns als altres i és la llei de la selva. Per tant, el més interessant és passar desapercebut, si no ets el més popular, passar desapercebut i que no et toqui a tu.
Ja. I com ajudem els nens i nenes a trencar això que tu dius, la llei de la selva, jo diria la llei del silenci. Com els ajudem a que incompleixin aquesta llei del silenci?
Mira, això jo crec que és un exercici que s'ha de fer des de casa. Els nens han de tenir, o sigui, les famílies han de tenir en compte que davant d'una situació d'assetjament escolar, els que pateixen no només són les víctimes o el que considerem víctimes, perquè tot el grup se'n ressenteix. És a dir, quan nosaltres anem a fer xerrades a les escoles, als pares, els hi diem, quan un pare pensa que aquest tema no és el seu tema perquè total el seu fill no li passarà això perquè és dels populars i tot això, nosaltres els hi diem, està molt bé, però sabeu que a l'escola el rendiment afecta tots els alumnes en cas d'assetjament. I ara potser per vosaltres no és un problema, però quan vulgueu tenir una nota superior per poder entrar a fer un batxillerat o per poder entrar en una carrera, llavors sí que us afectarà el que està passant a l'aula, perquè no és un problema d'ara, és un problema de més enllà, això per una banda. I després hi ha un tema de responsabilitat social. Això nosaltres ho hem de tenir, és una educació que fem. Si veiem un nen, si veiem una senyora gran que cau a terra, l'ajudem? Això ho hem de fer o no? Doncs si veiem un company que cau, per què un altre el fa caure? No l'hem d'ajudar? És aquí on aquesta és la premissa, diguéssim, que hem de treballar, no? Sí. Que és amb la prevenció i amb entendre que formar part del grup, això ho diuen els experts en bullying, diuen que un dels factors de protecció que no diu que exclogui, que hi hagi casos, però que de protecció és el sentiment de pertinença. Mm. És sentir-se que allò és teu.
El que passa és que, Meritxell, tanta pedagogia que feu, tantes xerrades que feu amb la vostra associació i tantes altres, sembla que no acaben d'arribar on han d'arribar, al cervell dels nens i nenes, perquè siguin conscients d'això. I una altra cosa que me preocupa molt i que també queda reflectida en aquesta enquesta, que alguns professors també són coneixedors d'aquests casos d'assetjament, de bullying, i callen també.
Sí, i anem a parar...
Més dramàtic, clar, encara.
Sí, anem a parar al mateix escenari, que és, al final, radica en que una de les potes, que és les famílies i és la societat, no entenen el problema com a propi, sinó que és un problema de què passa a les escoles, és un problema de les aules, i ja està. No, és un problema de les famílies, és un problema de la societat, és un problema de salut mental, és un problema de sanitat, és un problema... Són molts problemes en un. Que passi que evidentment, la punta de l'iceberg és els nens que no detecten, o les escoles, que els mestres que ho saben i que no poden, que no fan res perquè... És desídia o no fan res perquè no tenen eines per fer res? O ja. Perquè no hi ha ningú que els ajudi? O perquè no hi ha una administració darrere àgil que pugui frenar o que pugui ajudar a que hi hagi un canvi d'escola perquè hi hagi un nen que es tregui aquesta etiqueta? Clar, és que, no, és que són molts problemes.
Hi ha menjant alguns casos que els hem denunciat a nosaltres aquí precisament de nens que han estat víctimes d'acusadors, d'assetjadors, i al final la solució ha estat que la víctima ha hagut de marxar del col·legi. Això,
la majoria... La majoria de vegades és això. Això passa per molts motius, però principalment perquè un pare, quan veu el seu fill patir, i ho parlo jo com a en primera persona, quan veus el teu fill patir, l'únic que vols és que no pateixi. Clar. I que no pateixi de ja. O sigui, que deixi de patir de ja. I això, quan tu tens un problema d'assetjament que ja ha crescut fins al punt de que s'ha obert un protocol de no sé què, no sé quantos, i sí, ha sigut positiu i no sé què. Tot això són mesos que aquesta criatura ha estat patint. I llavors, això no es pot revertir d'un dia per l'altre, sinó que això també, el mateix procés que ha fet per créixer, ha de fer el mateix procés per decréixer. I quantes famílies estan disposades a veure el teu fill patir?
Cap ni una.
Paga la pena esperar-se perquè l'escola, que no ha actuat en el seu moment, els hi facis confiança perquè puguin revertir aquesta situació, doncs això no passa.
Tu parlaves de primera persona, del teu fill va ser víctima també de l'assetjament, no? Com està ara mateix? Està recuperat?
Bueno,
està...
Ell ara mateix ja té 18 anys, ja han passat molts anys. És veritat que hi ha seqüeles que es mantenen, la baixa autoestima es manté, té una poca tolerància a l'estrès, aquest tipus de coses doncs es mantenen, han passat 11 anys i encara es mantenen. Això és el que aquesta història l'explico no perquè n'hàgim de fer bandera, però sí que el que s'ha de dir és que les seqüeles
duren anys
i poden arribar a durar tota la vida. Nosaltres quan hem fet alguna xerrada amb algun centre cívic, ens trobem que ve molta gent gran i ens demanen el torn de paraula i ens expliquen la seva història personal que fa 40-50 anys que han viscut.
Ja per acabar, hi ha molts tipus de bullying, també hi ha el bullying físic, hi ha l'emocional, hi ha el sexual, i tots són igual de perillosos, no?
Tots són igual de perillosos perquè radiquen en... O sigui, hi ha una persona que està vulnerable en el seu moment de la vida, en un moment vital, és vulnerable,
pel que sigui.
Se sent vulnerable i ataca aquesta vulnerabilitat, es pot fer des de diferents fronts, no? Però sí que és veritat que el tret en comú és que hi ha una intencionalitat de fer mal. Aquí, hi ha vegades que el bullying, la majoria de vegades, comença accidentalment, però es manté en el temps de forma intencionada, que és aquí on hem de fer el fre, hem de posar el fre. No? O sigui, tothom pot tenir un moment de debilitat, tothom pot fer una broma amb el mirar, que ha caigut malament. Però
que això duri setmanes, mesos i mesos...
El problema és quan això s'allarga en el temps. I això ho fomenta el grup, ho fomenta...
El silenci.
I el silenci fomenta perquè se senten impunes. Sí, sí. Només una dada, i per acabar, Aquestes dades que han fet públiques la Fundació ANAR van en funció una mica de l'estat escolar, no? De l'opinió de les escoles. Només voldria fer un apunt, que és que l'any passat, en tots els casos de suïcidi d'adolescents, que és la segona causa de mort en els adolescents, un 20% dels que es van suïcidar van ser víctimes de bullying. No és causa-efecte, però van ser víctimes de bullying. Però és que un 17% havien estat agressors. Vull dir que el bullying, tant si ets víctima com si ets agressor,
t'acaba passant factura.
S'ha de tractar. Si no, acaba passant factura.
Sí. Meritxell Plana, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Enhorabona per la tasca que feu i a mi em sinta tots plegats, acabem amb els abusadors de la gent que té, pel que sigui, problemes de debilitat, en certa manera.
Perfecte, doncs gràcies per tocar aquest tema i sempre que vulgueu estarem disposats.
Meritxell, gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Enfilem ja la recta final del migdia COPE Catalunya i Andorra, com sempre, amb una recomanació de Càritas i després, abans dels esports COPE.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Festa soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, Esports Cope, la nova Champions. Continua sent notícia, eh?
Sí. Avui és el dia. Avui arrenca la Champions 24-25 amb aquest nou format de lligueta. 8 partits a la primera fase, no repeteixes rival, classificació única. En fi, la gent que està interessada en el tema segur que ja sap com va. Avui, primers partits, tenim 6 partits en la jornada d'avui, que en aquesta primera jornada de Champions tindrem partits dimarts, dimecres i dijous. Avui debuta el Real Madrid, el Santiago Bernabéu, rep a l'Stuttgart. El Girona jugarà demà al camp del Paris Saint-Germain, el Girona que vola d'aquí a uns minuts cap a París per jugar demà contra l'equip de Luis Enrique. L'equip de Mitchell s'ha entrenat aquest matí a Girona i aquesta tarda ja allà a París sentirem les rodes de premsa del tècnic i també d'Estuani, que serà titular en aquest primer partit del Girona a la Champions. Aquí ja sentirem aquest migdia del programa, és el Luis Enrique, que ja ha parlat aquest migdia a París. El Barça jugarà el seu partit dijous al camp del Mónaco. La novetat a l'entrenament d'aquest matí és que Fermín ja ha fet part de l'entrenament amb el grup. Veurem si arriba o no per entrar a la convocatòria per jugar contra el Mónaco. Jo crec que va una mica justet. La gran novetat serà la presència d'Ansu Fati. Ho comentarem tot plegat amb un dels experts en futbol internacional de la COPE, amb el Julio Maldonado Maldini. A l'Espanyol sentirem a Grajera. Hi ha hagut sorteig de la segona ronda de la Copa de la Reina. Tenim duel català en aquesta segona ronda, el que enfrontarà a l'Espanyol i a l'AM de Lleida. I estem pendents també del Mundial d'Hockey Patins. La selecció espanyola femenina ha jugat aquest matí, li ha guanyat 14-0 a Gran Bretanya. D'aquí a uns minuts juga la selecció masculina contra Xile.
Molt bé, Esports Cope, 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí. Continua l'actualitat, continua la informació, com sempre. Ara Pilar García Muñiz, a la tarda, ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, molt bona tarda.